A mig matí. Doncs a mig matí, sintonia de Tecnologia al dia amb Raül Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem, Raül?
Bé, bé.
Com tenim aquesta tecnologia?
Bé, avançant, no? Com sempre, sí, això no s'atura, sí.
Sempre hi ha novetats tecnològicament
sempre,
parlant.
Sempre, eh? Sempre. Ja ens anem amb l'edat, no? Vas quedant una mica enrere, sembla, no?
És veritat.
Sí. Però no, sí, sí, això sempre avança i bé, de fet estem més al dia normal, la majoria de gent, perquè en tots els dispositius que utilitzem doncs fem servir aquesta tecnologia, no?
Sí,
en el nostre dia a dia.
És inevitable, eh?
Sí, doncs avui en parlarem d'una d'aquestes tecnologies de les que utilitzem tothom i que potser ho tenim ja com a molt assimilat, però és una tecnologia que va avançant molt, tot i que no ho sembli, va avançant molt. I es tracta del Bluetooth.
Ah,
Sí. I és que, doncs bé, és un dels secrets d'aquesta tecnologia, del Bluetooth, és que ha sabut actualitzar-se progressivament. Més de 20 anys després, 20 anys fa que ja que existeix el Bluetooth,
doncs bé... Ens fem grans, eh?
I sí, i tot i l'edat d'aquesta tecnologia, no? Perquè normalment quan apareixen aquestes tecnologies solen aparèixer altres noves que les avancen per la dreta, no? Directament.
Sí,
les deixen obsoletes. Doncs bé, Bluetooth ha sabut actualitzar-se molt de manera progressiva i bé, doncs, segueix sent una de les tecnologies més populars i que està molt present en tot tipus de dispositius, no? De fet, la primera versió, el Bluetooth 1.0, es va llançar al 1999.
Fa 4 dies.
Déu-n'hi-do, eh?
Fa 4 dies.
Sí, sí, sí. Clar, òbviament era una primera versió, no? I precisament, doncs, per ser el primer pas en aquesta tecnologia, va tenir molts problemes de connectivitat, aquest Bluetooth 1.0, i també de seguretat, no? I bé, doncs, actualment aquest Bluetooth 1.0, òbviament, es troba en desús, no?
Sí.
Després ja va arribar al 2002 el Bluetooth 1.1, val? Que ja va ser la primera actualització, i és ja una versió, doncs, més madura i comercial, amb una tassa de transmissió al voltant dels 721 quilobytes per segon. També va aparèixer 1.2, no? La segona actualització, el 2003, que va reduir les interferències que existien encara de la versió 1.1 per acabar, doncs, d'afinar aquesta tecnologia. I ja el 2004 va ser quan va aparèixer el Bluetooth 2.0, val? De l'1.2 ja va passar al 2.0, que és una segona versió d'aquest Bluetooth. Encara que, doncs, era compatible encara amb la 1.2, doncs era ja una miqueta, doncs, més avançada i bé, doncs, li oferia una tassa de transmissió de més de 2 megabytes. Hi va haver també una actualització al 2007 al 2.1 i després ja passem al 3.0, que va ser el 2009. El Bluetooth 3.0 va arribar en aquesta versió, com diem, l'any 2009 i bé, doncs, va traure amb ella el que es deia HS o High Speed, alta velocitat, no? Gran velocitat, que va suposar una gran millora en la tassa de transmissió, que podia arribar fins als 24 megabytes per segon. Després ja, després del Bluetooth 3.0, que com diem va ser el 2009, ja van passar el 2010 al 4.0. Ja, del 3.0 no n'hi van haver versions d'actualització.
Per què?
No ho sé, la veritat. Finalment, doncs, van passar en el 2010, en aquest 4.0, perdó. Bé, és una de les versions més importants del que és estandarditzat ja en aquest Bluetooth, ja que amb aquesta versió es va començar a combatre el consum excessiu de bateria de la tecnologia mitjançant el Bluetooth Low Energy, perquè fins al Bluetooth 3.0 consumia massa energia i llavors, doncs, era un problema, no?, per als dispositius mòbils sobretot, i amb aquesta tecnologia, el Bluetooth 4.0, el 2010, ja es va combatre, doncs, aquest principal problema que tenia el Bluetooth. Després va arribar el 4.1 el 2013, 4.2 el 2014, no?, tot això amb actualitzacions, i doncs bé, arribem al 2016, quan va sortir ja la versió 5.0 de Bluetooth. Va ser una gran revolució, un nou pas endavant que doblava la tassa de transferència, quadruplicava el radi d'alcanç, no?, de fins on pot arribar aquesta senyal, no?
Sí.
I seguia amb un baix consum pensat en l'internet de les coses, no?, com de tot, no?, de les televisors, de bé, tots els dispositius que tinguin Bluetooth, i bé, doncs, permetia una major quantitat de dades a cada missatge que es transferís. Bé, doncs, la tassa de transferència ja arribava fins als 50 megas i el radi era dels fins als 240 metres. Per tant, ja el Bluetooth com pròpiament avui ja el coneixem amb tot, no? Que és el 5.0 i és aquest Bluetooth que s'utilitza en pràcticament tot, en els auriculars, en tots els dispositius que tenim repartits per la casa que es connecten amb l'Alexa o no? Amb tots aquests dispositius. Sí. Doncs aquesta tecnologia va arribar amb el 5.0 al 2016. A partir d'aquí hi ha hagut dues actualitzacions. El 2019 es va actualitzar amb el 5.1, el 2020 amb el 5.2 i... sorpresa, aquest acaba de sortir la OB, doncs fa uns dies ha sortit la versió 5.3 de Bluetooth. Hi han moltes novetats. Bé, segurament nosaltres no notarem masses novetats en aquestes actualitzacions, no? Però cal especificar que clar, quan més actual sigui el Bluetooth, la versió d'aquest Bluetooth, millor serà la qualitat d'aquest Bluetooth. I és que es va avançant. Sí que hi ha algunes novetats, hi ha algunes coses, com sobretot en el tema de la connectivitat, que amb el 5.3 té com unes preferències, no? El dispositiu guarda les seves preferències de connexions, no? I això permet doncs, que es guardi aquests canals de connexió i que li resta problemes d'interferències i de més. Clar, segurament són novetats que, posats un al costat de l'altre, segurament no ho acabarem de notar, no? Així, no? Però és veritat que és una tecnologia que s'ha anat actualitzant molt. Ara ha sortit aquest Bluetooth 5.3, ja ho direm bé, Bluetooth 5.3, i que ja l'inclouen molts dispositius. Per tant, a nosaltres què ens afecta això, no?
Això.
Què ens afecta? Res, veritablement. Però jo recomano que si heu de comprar un dispositiu Bluetooth, quan mireu, em vaig a comprar uns auriculars, o em vaig a comprar el que sigui, no? Mireu, no?, quina versió de Bluetooth porta. No costa res, això és ja la descripció del dispositiu que aneu a comprar, ja us ho posarà. I jo recomano que sigui el més actualitzat possible, perquè quan més actual, més neta serà la interferència, o sigui, la senyal, no? No tindrà interferències, tindrà una tassa més alta de connexió, de transferència de dades, sempre serà molt millor una actualització, o sigui, un dispositiu que tingui una tecnologia més avançada, no? Que un que tingui potser una tecnologia un pèl més atrasada. Per tant...
Molt bé, per tant, a tenir-ho en compte,
Sí, jo crec que s'ha de tenir en compte.
Que sembla una tonteria, no? Però
sí.
Vaja.
I, a veure, com tot és Bluetooth, tot sol tenir compatibilitat amb totes les versions de Bluetooth. És a dir, no crec que trobem cap dispositiu que no permeti una connexió per sota d'aquesta. El que et diu, quan tu compres un dispositiu, si ja ens comprem un aparell doncs, amb aquest Bluetooth 5.3, sí. El que passa és que si trobem un altre dispositiu en el que connectar-se que doncs, permet aquesta connexió 5.3, tindrà aquesta connexió. Si l'altre dispositiu no ho permet... doncs es connectarà per sota amb la versió que permeti no, l'altre dispositiu.
És complicat, això.
Clar, per tant, doncs, clar, jo recomano comprar sempre el que tingui una més actualitzada, però clar, els altres dispositius, conforme anem renovant-los, doncs ja anirem actualitzant, però en tot cas, no patiu que... Tot això, doncs, les notícies és que Bluetooth es va actualitzant, és una tecnologia que tenim al nostre dia a dia i que s'està actualitzant pràcticament anualment per no quedar-se obsoleta, sinó tot el contrari, per continuar en els nostres dispositius, i sembla que aquesta serà la tònica, no? Que continuarem tenint Bluetooth molts anys perquè s'estan espavilant, no s'estan quedant estancats i de moment no sembla que hi hagi cap tecnologia que pugui combatre el Bluetooth i amb les seves connectivitats, sobretot amb això que dèiem. També,
llarga vida al Bluetooth.
Sí, respecte a la connexió de les bateries, o sigui, la bateria, sobretot. Per tant, doncs, sí, de moment, només això, que s'acaba de llançar el Bluetooth 5.3 i hi ha alguns dispositius que ja l'incorporen.
Perfecte.
Ara parlem de WhatsApp i és que, bé, doncs, WhatsApp segurament no s'ha actualitzat tan ràpidament com ho fa el Bluetooth, i és que doncs, va al seu ritme. El mes passat van arribar les reaccions a l'aplicació i ara, doncs, segons informació de Beta Info, es sembla que hi ha notícies de que des de l'app estan treballant en editar els missatges, val? Rivals com Telegram ja permetien això des del 2016 i encara que des de WhatsApp ja ho van mig dir que la funció del 2017 potser incloien aquesta funció no, d'editar els missatges, finalment no s'ha inclòs fins a dia d'avui. I ara sembla que s'està més a prop de materialitzar-se aquesta opció. Bé, com sabem, no? Actualment, si enviem un missatge a WhatsApp, no hi ha manera d'editar-lo.
No, però home, ara es pot esborrar, que ja és molt.
Es pot esborrar, però clar, igualment apareix el... Sí, a veure, jo crec que amb això d'esborrar, potser aquest botó d'editar tampoc...
No sé si és tan necessari.
Jo crec que no, no? Però bé, en fi, diu que, clar, si esborrem un missatge, l'altra persona sabrà que l'hem esborrat,
home,
no?
Això sí, això sí.
I bé, doncs...
I llavors et pregunta.
Però es veu que altres aplicacions...
Què has esborrat?
Sí, sí.
Què em volies dir?
Hi ha inclús GIFs d'aquests que et diuen sanció per haver esborrat un missatge.
És que és molt pràctic.
Sí, sí, a veure...
La veritat, no sé.
També és veritat que hi ha alguna vegada que envies un missatge a algun grup que no volies.
O que t'equivoques, si t'has equivocat, què has de fer?
I, ostres, ara he fotut
no
la pata aquí.
No cal que et matin per això, no sé.
Ah, he posat la pota aquí.
Ah,
perquè...
I de vegades es fica molt la pota.
Sí, sí, per això dic...
S'ha d'anar al tanto.
Però bé, doncs es veu que rivals com el Telegram sí que et permet esborrar i també editar i no deixar rastre. És a dir, la resta de la gent no ho veu. Llavors per aquí aniria una miqueta els, no, la cosa.
La competència és important seguir-la de prop, eh?
Doncs sí, i bé, doncs veurem si... Sembla que WhatsApp està treballant en això, que properament ho podríem veure, s'estan llançant algunes informacions respecte a això. Jo el que dius, amb això de l'esborrar missatge ja estaria.
Sí.
I tampoc lo d'editar, clar, no sé exactament com serà, però si tu llegeixes el missatge d'una persona que t'ha posat una cosa i després l'edita, imagino que t'haurà de sortir una notificació conforme aquesta persona ha editat el missatge.
Jo ho veig, de veritat, una tonteria.
Clar, és a dir...
Perquè, a veure, si t'equivoques amb alguna paraula,
clar.
Jo sé que no s'hauria de fer així. Però jo no esborro el missatge i el torno a escriure.
Poses
fico la paraula i no poso ni asterisc. Ja no poso ni
asterisc. Com a molt l'asterisc.
Ja poso directament la paraula que volia que m'he dibujat i ja està. Què he de fer? Editar-ho si perdré molt de temps?
No, exacte.
Vaig més ràpid així.
Sí, o escrivint directament el missatge.
Ara, és que és immediatesa, no? Això, estem parlant d'immediatesa.
Home, clar, llavors, si és un missatge molt llarg, llavors potser...
Home, si fos allò molt llarg, que... no sé.
Però clar, qui envia missatges molt llargs? Normalment s'envien textos curts, no?
No
sé, la veritat és que no acabo de veure això.
Jo tampoc.
Però bé, que sapigueu que potser apareix aquesta eina properament al WhatsApp.
A tenir en compte, eh?
Sí, sí.
Què més, Raül?
Bé, doncs ara parlem d'una tecnologia ja més palpable, com és...
Sí?
Bé, tots sabeu que existeixen, no, que estan bastant al dia, les ulleres de realitat augmentada, val? Que són aquestes ulleres que et poses i et fiques directament en un món 3D, no? que sembla que estiguis allà.
Sí, es fa una mica de por, això.
Que sembla
també.
Que caiguis i tot el buit
sí,
o coses
sí,
d'aquestes,
sí.
No? Bé, doncs ara, atenció al competidor que li han sortit a les ulleres de realitat augmentada, que són...
Què?
Les lents de contacte amb pantalles micro LED.
Ah.
T'ho imagina't, Sònia, eh?
No m'ho imagino. Jo al·lucino.
És una passada, això, eh? Això, a mi em fascina.
O sigui, lents de contacte...
Sí, 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 sí.
Amb micro LED.
Sí, sí, correcte, sí, sí. Diu que, clar, que podrem portar les nostres lentilles, les nostres lents de contacte, lentilles, no? Les nostres lents de contacte intel·ligents, i bé, doncs, que és la tecnologia que aspira a jubilar o com a mínim doncs, posar en un altre entorn, no? A les ulleres de realitat augmentada i virtual. I bé, doncs, clar, és veritat que té una cosa que va molt al seu favor, no? Que és la seva mida, no? La seva discreció, que no les veus, i la comoditat. Al final poses les lentilles, les lents i...
Jo no me les poso, vamos...
Diu que bé, que potser sona una miqueta ciència-ficció, però hi ha companyies que estan treballant en aquestes lents capaces d'oferir-nos la mateixa informació que, per exemple, un smartwatch. Clar, no estem parlant de ficar-nos, de posar-nos en un món digital, que potser també, però estem parlant de que portaves unes lents de contacte
que
t'estudien donant informació
sobre
el temps. O sigui, tu veuràs,
sobretot.
Tu estaràs veient normal.
Aniràs parlant sol pel carrer. Perquè...
Clar, sí, sí. Tu, potser estaràs veient, no sé, no? El que estàs veient ara mateix, però una miqueta a la dreta o a l'esquerra, saps? Veuràs informació doncs, sobre el temps o sobre el que tu vulguis en aquell moment.
No
em
mola gens el plan, de veritat.
Home,
en sèrio.
Per què no? A mi em sembla molt interessant.
Perquè no em fa gens de gràcia,
No. Jo no sé si recordeu que hagi vist Bola de Drac Z, que portaven aquells vidres al...
S'ho han copiat d'aquí.
Que portaven aquells vidres a l'ull i els donava informació sobre l'altra persona. Doncs bé, doncs qui sap si no anirà una miqueta per aquí,
jo
no?
Jo crec que ho han tret d'aquí.
Sí, podria ser. Bé, en tot cas, doncs, és no? Una mica, si pot ser útil també, per exemple, si estàs corrent, no?
Sí, sí.
Et pot oferir la informació sobre l'estat del teu cos, les pulsacions, i tot això.
Para't, que et dona alguna cosa.
Clar, tu ho veuràs davant teu. Serà com una espècie
no,
de...
No, tampoc aniré a córrer, però vaja.
Serà com un holograma, no?, que veiem en les pel·lícules típiques, que veus un holograma allà que es presenta enmig d'una sala, però en comptes de veure'l allà, o sigui, portarem les lentilles que ens el presentarà davant i serà
sí,
igual.
Sí.
Així que, bé, doncs veurem, però sembla que per aquí s'està treballant ja. Diu que es diu, que bé, potser es podien haver estudiat una miqueta el nom, Mojo Vision.
Sobre el nom. A sobre el nom té tela.
Sí, diu que estan desenvolupant des de fa temps unes lents que incorporen doncs, una pantalla micro LED, no més gran que un gra de sorra, i amb sensors alimentats per bateries d'estat sòlid, tot integrat en una pròtesi que, a més, actua com les lents convencionals i ajuden a corregir la visió.
No ho sé, a mi no em fa gràcia.
A mi això em fascina.
A mi no, que ho facin els altres. Jo no me'ls posaria, vaja.
Bé, perquè...
Tu posaries aquestes lents?
Jo sí.
Què dius?
Per què no?
Uf, què no? Quin
a veure,
si... rotllo.
Estem parlant de que són... Jo he portat lents de contacte molts anys.
Jo tampoc, però...
Jo sí. Jo n'he portat molts anys de lents de contacte. Ara ja em vaig operar de la vista, ja no. Però quan es portava jo no notava absolutament res. Quan portes ja moltes hores al cap del dia, doncs sí que se'ls tornen notes més seques, però jo anava perfecte amb les lents tot el dia, no m'adonava compte de res. Si portes unes lents que et poden servir per al dia a dia, que no te'n dones compte, i que a més et donen informació que necessitis aquí al davant, perquè no? Jo això no ho veig malament, eh? Sempre que ens assegurin que la vista no corre perill, està clar.
Tot per tu. Quan les provis, m'ho dius.
Ja, doncs ja provaré jo aquestes ulleres de Mojo Vision.
Mojo Vision, amb el nom ja paga, eh?
Parlem ara també d'una altra tecnologia molt petita, i és que hi ha algú que ha creat el robot més petit del món.
Ah.
Sí. Atenció, perquè és més petit que una puça, val?
Uf.
Més petit que una puça, per tant, imagineu-vos.
No
té la forma d'un cranc, val?
Ah, interessant.
Sí, es veu la imatge i és una passada, eh? I pot ser controlat a distància. Diu que els seus creadors creuen que podria utilitzar-se en cirurgies que són mínimament invasives o per ajudar en la reparació de dispositius que són molt petits.
Ja m'agrada més.
Sí, és el robot més petit del món i doncs bé, té un futur bastant prometedor. Diu que doncs bé, està un article publicat a la revista Science Robotics detalla el sorprenent treball d'un equip d'investigadors de la Universitat Northwestern que estan a Evanston, a Illinois. Diu que cada exemplar robòtic té aproximadament un mil·límetre d'amplada, el que el fa molt difícil de detectar a simple vista, però que té moltes avantatges, com, per exemple, en fer aquestes coses, no? És molt curiós, perquè té 6 potes, val? És com un cranc. Té 6 potes, un petit cos i 2 pinces. Clar, aquelles 2 pincetes poden servir per fer alguna... Per això, no? El que dèiem, doncs reparar...
Microcoses, no?
Sí, clar, posar un cable en el seu lloc o fer una petita cirurgia, doncs bé, per què no? Així que, doncs sembla que aquest robot funciona bé i que podria doncs, utilitzar-se en algunes, com això, cirurgies o algunes doncs, reparacions d'alguns dispositius que siguin molt petits i que doncs, a grans empreses els serveixi molt, no? Doncs ficar-se...
Home, sí.
No haver d'obrir-ho tot, no? Per reparar una petita peça, doncs li fiques el robot, tic, cap allà i...
Això m'agrada més.
I a reparar, eh? Sí, molt. I si ho podeu buscar la imatge, recomano que la busqueu perquè és un cranc. És un cranc i és un superpetit robot. Bé, ara parlarem, les dues últimes notícies, Sònia, parlarem de la Lluna.
Molt bé.
Sí, però potser no de la manera que ens imaginem, de les notícies que potser ens imaginaríem. I és que, doncs bé, diu que algú. Després diem qui... se li ha ocorregut dir, què podem fer a la Lluna, no?
Sí.
Bé, doncs hi han enviat servidors.
Servidors.
Sí. Diu que, bé, doncs tenim presència doncs, al nostre satèl·lit natural. Hem anat tan lluny com emportar-nos allà algunes de les dades més importants de la nostra civilització, també per preservar-los de qualsevol amenaça. Diu, aquest conjunt d'idees podrien tenir el seu origen en un llibre de ciència-ficció, però el cert és que provenen d'una startup que es diu Lonestar Data. El seu objectiu és construir centres de dades en els tubs de lava de la Lluna, coves que s'haurien creat per l'activitat volcànica d'una època molt llunyana, no? I aquí, doncs...
En sèrio que hem de molestar la Lluna?
Jo no li trobo el sentit de fer això, la
cal
veritat.
Cal molestar la Lluna.
O sigui, quina... En fi,
quina servidors... bestiesa. És que sí. No sé què pinta això allà.
Ja, no, jo, la veritat és que tampoc. Diu que l'empresa es diu Lonestar, que diu que en un comunicat de premsa, ha dit que la Lluna és el lloc més segur per emmagatzemar les nostres dades, molt més inclús que cada cop més el més fràgil biosfera terrestre. Buah. En aquest sentit, asseguren que el seu servei serà útil per a clients que visquin a la Terra, com també per a astronautes de futures missions lunars. I bé, un dels avantatges d'emmagatzemar dades a la Lluna, segons la companyia, és que el nostre satèl·lit sempre ens mostra la mateixa cara. Això es deu a que triga el mateix en girar sobre si mateix que en donar la volta al voltant de la Terra. Aquest moviment sincronitzat podria ser beneficiós per establir enllaços de comunicacions directes, no com ara que estem a l'altra punta de la Terra. Llavors hi ha com més interferències, no? Si ve d'una cantó a l'altra del planeta, clar, en ser rodó.
Però vaja.
I diu que, bé, doncs, Lonestar, que actualment gestiona el primer servidor web al món en l'Estació Espacial Internacional, confia que la seva tecnologia també arribarà a la Lluna. Per això, sota el programa comercial Lunar Payload Services de la NASA, enviarà al nostre un satèl·lit a finals d'aquest any, un mòdul no va ser dissenyat per Intuitive Machines i que s'encarregarà de realitzar les primeres proves de la seva tecnologia. Així que, bé...
Flipant.
Sí, jo no sé, eh? Que sí que pot ser més eficient perquè sempre tens una... Diguem, no tens la interferència de tota la Terra d'un cantó a l'altre del planeta, no? I tens la via directa amb la Lluna, diguem, no? Però, no sé, jo... En fi, quina necessitat de posar allà aparells que hagin de... No?
No, és que no ho veig, tampoc.
És que ja comencem a enviar coses i dintre de poc la tindrem allà, pobra, a la Lluna.
Clar, vull dir, ens ha encarregat el nostre planeta, ara
sí,
anem a pel següent.
Ara anem a pel següent, sí. Però hi ha una altra cosa més interessant, Sònia, que sé que a tu t'interessarà molt.
Sí.
I és que hi ha una cosa que s'està subhastant que jo crec que t'interessa i molt.
Ja ho veuràs.
Diu que la NASA, sí, val, fa mig segle, li va donar als escarabats per menjar pols llunar. Val? Bé, doncs ara aquells escarabats se subhasten.
Que a mi m'encanten.
Sí, però bé, però, no, a veure, òbviament no són per tenir-los allà de... No?
Sí.
És un objecte...
No els vull veure ni amb dibuix.
Diu que, bé, doncs...
Quin fàstic, per favor.
Com sabem, doncs, les subhastes dels aparells que han anat a l'espai i objectes que han portat els astronautes amb ells, doncs, sembla doncs, que tenen un capítol propi.
Sí.
I, doncs, bé, material ja per avorrir, inclosos hi ha robatoris, lots malvenuts, batalles judicials i vendes milionàries dignes de la millor novel·la negra, però, bé, doncs, poques situacions, doncs, hi ha... com aquesta, no? En les que doncs, acaba de llançar la firma RR Auction, que són de subhastes, no? El motiu és una de les peces estrella del seu lot, que són tres escarabats alimentats amb pols llunar recol·lectat durant la missió Apollo 11.
Per favor.
Així que bé, la subhasta es va obrir fa uns dies i ha rebut ja dues ofertes que eleven la puja fins als 11.000 dòlars.
En sèrio?
Així que si vols posar-li tu també, si te'l vols endur,
sí.
Has de posar com a mínim per sobre dels 12.100 dòlars.
És que mira, me'ls regalaven i no els voldria.
Home, els venc per si ja no farem...
No, potser sí, però vaja, en principi no m'interessa.
Diu que s'espera, diu que s'espera que arribin als 400.000 dòlars en aquesta subhasta. Això és el que diuen aquí en aquesta empresa, de subhastes, però bé, en tot cas, doncs, de moment estan aquests 11.000.
Estan xalats, la gent està xalada.
Jo no sé. Diu que es va provar a veure què és el que passava, no?, amb aquests escarabats.
Provar?
Sí. No sé. Diuen que van provar a veure què passava.
Però si com fan aquestes bestieses, de veritat, Raül?
Diu que van prendre mostres, no?, i van utilitzar el 10% d'aquestes mostres...
Que no, és que no hi trobo el sentit, això.
Per saber, doncs, què és el que passava amb aquesta...
Què passava? Què volen, sí, que passi? Sí. Què volen que passi?
Què va passar? Doncs no va passar res.
Exactament.
No, no, però tal qual, així ho posa, eh?
Ah, que no va passar res.
No, no va passar res. Li van donar de menjar, això, als escarabats i no va passar res.
I no es van ni morir.
La idea era comprovar com reaccionaven, si tenien alguna malaltia o mostraven alguna anomalia, i diu, no va passar res. Un cop complets els primers experiments i per doncs, tancar l'assumpte, la NASA va demanar a una doctora, es deia Marion Brooks,
que va fer una autòpsia,
que estudiés a fons els escarabats que s'havien menjat aquesta pols lunar.
Això ho has de portar estrambòtic.
Els de la NASA estan com un llum, però... Bé.
Estan, però com un llum de penjar.
Estan a la lluna. I bé, la seva tasca doncs, va consistir a preparar doncs, alguns talls, no? Bé, sí. Coses que es fan, no? I bé, que no van trobar res, en fi.
Llàstima, no?
Estava dintre, aquesta pols estava dintre dels escarabats, però no s'apreciava efecte advers algun a les seves cèl·lules.
O sigui que tothom pot menjar això ara.
Sí, okay. Sí, sí. O sigui, si vols anar a la lluna, pots menjar...
Essa.
Diu que es va... Diu que aquesta doctora va preservar els escarabats a la seva pròpia casa fins la mort al 2007, que és quan van morir.
Ah, van morir. Ah,
sí,
pobrets.
Sí, sí, sí. I bé, doncs, diu que després d'un temps d'aquella peculiar herència es va vendre en una subhasta per $10,000 i ara tornen a estar disponibles per als apassionats de la història espacial.
Mira, no faré cap comentari. Perquè tela.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
La gent es gasta els diners amb el que vol, no?
Sí, sí, que cadascú és lliure, evidentment, però vaja...
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí, sí, així està la tecnologia estrambòtica, també.
Però total, eh? Vull dir, sí, sí. Tecnologia estrambòtica podríem fer, també.
Sí, sí, sí.
I el Bitcoin, què? No, com el tenim?
És veritat. Mira,
no hi havia pensat. Com està el tema.
Havia baixat molt, han sortit moltes notícies. De fet, hi havia crítiques sobre experts en el món del Bitcoin i gent que està invertint en Bitcoin, que estaven molt enfadats amb les notícies... De les notícies que coneixem de les televisions habituals i de més, perquè havien fet molta crida o havien fet molt ressò d'aquesta caiguda tan brusca que havia tingut el Bitcoin, però no havien fet tant quan ha estat pujant en alguns mesos, no? Diguem que s'han pujat el carro ara quan ha anat malament per criticar-ho i per ensenyar la seva debilitat, no? Però bé, en tot cas, destaca que ara el Bitcoin està en els 29.437 euros, i que bé, doncs, ara ha patit una petita baixada després de que pugés fins als 29.985. Ara està una miqueta en baixada, però en tot cas la baixada forta va arribar fins als 26.337 fa uns dies, després d'estar, com recordem, Sònia, que havia estat...
És que clar.
Bé, va arribar un pic de més de 60.000 euros. Ara està a la meitat, per tant, doncs...
Ja no sé si arribarà ja tant, eh?
Aquesta és la discussió. Arribarà tant, hi ha gent que diu que sí. De fet, vaig veure un programa de TV3 que van fer aquest passat cap de setmana. És un reportatge sobre això de la criptomoneda. I clar, hi havia les dues postures, no? El que defen que arribarà a $1,000,000 el valor del Bitcoin i qui defen que això el dia de demà no valdrà res.
No res, ja.
Que això, cadascú...
És un risc,
Que s'informi i que en tregui les seves conclusions. Nosaltres
exactament.
No podem tampoc.
No. Nosaltres, de moment, no comprem ni venem
bitcoins. No. No, som igual de pobres.
Som igual de pobres. Sí. Molt bé, doncs, Raül, moltes gràcies.
Bon dia.